Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit, són les 10 en punt del dia 21 de maig de 2019. Benvinguts a la tercera entrevista de campanya d'aquesta campanya per les eleccions municipals del 26 de maig, del proper diumenge. Aquí, en aquest espai que dediquem cada dia als candidats a una codinenca, ja han passat dos candidats. Avui coneixerem el tercer, avui coneixerem el Rubén López del PSC. Fins avui hi ha passat el Marc Fernández del Circ i el Joan Fonseré de Primeries Codines. Demà ens trobarem aquí mateix amb el Pau Ibars, d'Esquerra, i tancarem el cicle d'entrevistes amb el Pere Pla de Vall, de Junts per Sant Feliu de Codines. La setmana la rematarem el divendres, a les 8 del vespre, al debat amb tots els candidats del centre cívic La Fonteta. Us expliquem sempre que l'objectiu d'aquestes entrevistes que encetem ara és acostar-vos tant als candidats com les seves propostes pel poble. Demà, el divendres, serà el moment de posar-les totes de costat i tractarem temes força diversos, però no tractarem alguns temes específics que ja s'han tractat al llarg de l'última setmana en aquesta ràdio a Ona Codinenca amb els debats sectorials. Feta aquesta falca, dir-vos que els podeu recuperar tots a YouTube. Hem fet una llista de reproducció on els podeu trobar tots. Entrant a YouTube i buscant Ona Codinenca, els teniu tots. I si allà us subscriviu, cada vegada que estem en directe també rebreu un missatge al mòbil dient: ei, que ja han arrencat, poseu l'entrevista. Després també tenim un canal de Telegram on us informem de tot i tenim el bloc d'eleccions, que és www.eleccionsonacodinenca.cat, on també podeu recuperar tota la informació que anem generant aquests dies aquí a la casa. I fet aquesta falca, és moment de presentar-vos el meu company d'entrevistes, que el tinc a la dreta. Bona nit, Francesc Roura.
Bona nit, Gemma.
A la tècnica, Marina Carbonell, a l'altra banda del vidre.
Bona nit.
I salutacions virtuals també al Gerard López, que el tenim a l'altra banda de la paret, realitzant aquesta entrevista amb aquest parell de webcams que tenim. Ara sí, 3 segons d'entrevista i anem a conèixer el Rubén López. Rubén López Zúñiga.
Nascut el 1987 a Mollet del Vallès.
Llicenciat en Biologia.
Té un màster en màrqueting farmacèutic i ara està estudiant Història de l'Art.
Treballa a la indústria farmacèutica.
I havia format part de les llistes a les municipals del PSC a Mollet, Sindicat Juvenil, AGEC i el Consell Juvenil de Catalunya.
A Catalunya hi ha 231.979 persones que es diuen López de cognom.
Bona nit.
Bona nit, Rubén.
Bona nit. Ja imaginava que eren moltes, eh?
Unes quantes. Com estàs?
Bé, doncs mira, just avui i molt il·lusionat, la veritat.
Acabes d'arribar ara mateix de Madrid, heu vingut directes.
Efectivament, venim de Madrid, on l'Arnau Ramírez ha pres possessió de l'escó al Congrés dels Diputats. I amb una il·lusió, bueno, jo semblava un pare, saps? El veia entrar per l'edifici i fins que no he entrat no he marxat cap a la cafeteria.
T'acompanya l'Arnau en aquesta entrevista, juntament amb altres membres de la candidatura que estan tots al vestíbul de la ràdio. Després farem també la foto, que s'ha convertit en tradicional i que ens agrada molt que us creieu la ràdio, i ens agrada molt que quan veniu no vulgueu venir sols i vulgueu que la gent que forma part de les vostres llistes doncs segueixin les entrevistes, encara que sigui des del vestíbul.
Sí, fantàstic, aquesta setmana passada ja feien pinya tots.
Molt bé, Rubén, doncs anirem directe. T'estem tractant de tu. Sempre preguntem a la gent, sí. Sempre comencem a tractar de vostè i després ens diuen, tracta'ns de tu.
Home, si em trates a vostè jo contestaré, però crec que tu és més adequat, més informal i millor.
Doncs una persona com tu, que fins ara admiraves la política local, no, però la de Sant Feliu, des de fora, per què decideixes formar part d'una llista i ser-ne el candidat?
Doncs mira, és molt curiós, ara porto uns anys aquí vivint amb l'Arnau o a Sant Feliu, vam triar, jo com deies tu vaig néixer a Mollet, no? Vam triar aquest poble fa uns anys i vam decidir formar aquí el nostre projecte de vida. Llavors, jo he descobert un Sant Feliu molt, molt interessant. He descobert una gent meravellosa. He fet molts amics, i just ara, abans de... Hem vingut directes i semidirectes, perquè hem estat per la plaça fent una cervesa amb amics, precisament, de Sant Feliu. I jo crec que una de les formes millors que tens de retornar tot allò que t'ha donat un poble és pues, implicant-te el màxim possible. Jo sempre he sigut una persona que s'ha implicat en molts projectes, tant en associacions, com ja heu dit, o d'altres coses, sobretot temes d'art i tal, però jo crec que era molt interessant implicar-se i donar pel poble, que m'ha donat tant, i quan es va presentar l'oportunitat, pues, vaig decidir que me'n rascaria.
Ha estat fàcil la decisió?
Pues realment va ser... Jo crec que va ser relativament fàcil. ¿Vale? No diria totalment fàcil perquè... Clar, quan jo he estat implicat en política molt temps i estava, us deia abans, una mica, entre cometes, jubilat de la primera línia, saps? Perquè la política sempre la portes, la participació és política també. Llavors, bueno, doncs vaig plantejar una mica de dir, bueno, la meva feina també... Però al final jo crec que era molt interessant el projecte, saps? Era interessant, teníem un grup que estava engrescat i al final m'hi vaig llançar. Això no va ser tampoc fa molt, molt de temps, realment. Però, mira, no, va ser relativament, però al principi. Després ho vaig valorar i vaig suposar que podia ser una oportunitat molt interessant, realment.
Amb la posició concreta de candidat, va ser el partit que va venir tu? Va ser tu que ho vas proposar al partit?
No, ho vam fer... ho vam fer assembleàriament. Nosaltres aquí a Sant Feliu som una agrupació relativament petita, per així dir-ho, comparativament amb Mollet, no? Que jo venia, o Granollers, que és la capital, i bueno, vam estar comentant i qui podia ser i tal, i jo vaig comentar, bé, a mi si creieu que jo puc ser vàlid m'interessaria, i llavors va haver una sèrie de debats i tal, això pues, des de l'agost passat, no fa tant de temps, realment no fa 2 anys, però sí, des de l'agost passat, i vam, al final em van escollir, vam fer una reunió, recordo a casa de la Patxa, i allí van dir, pues mira, sí, creiem que val la pena i apostem.
Deies, per retornar a Sant Feliu, el que Sant Feliu m'ha donat, què t'il·lusiona i amb quin objectiu t'hi presentes?
Pues mira, jo m'il·lusiona una cosa molt, molt interessant, perquè Sant Feliu és un poble que... Primer, que té un teixit associatiu meravellós, que hi ha molta gent que es mou molt, que hi ha moltes possibilitats. Moltes vegades, i això ho dic, si vens a grans ciutats, etc., les coses són com molt més protocolitzades, el marge d'actuació és molt més petit, tant si estàs a l'Ajuntament com des de fora, des del punt de vista associatiu, etc. Però aquí, en canvi, jo crec que les persones tenen molta influència en la política del poble, més enllà d'estar dins o no de l'Ajuntament. I jo crec que això és molt interessant per portar a terme projectes que puguin ser positius pel poble. És interessant aquest punt de vista com molt més proper.
La llista que presenteu incorpora alguna cara nova, però és força continuista, mirat amb l'anterior. Què en destacaries?
Jo en destacaria, mira, realment destacaria primer la meva número 2, que és la Laia, que ja té molta experiència, com a regidora, ha portat temes d'escombraries, ha portat cultura... té molta experiència. El número 3, el Páez, és una persona hiperestimada en aquest poble, amb una vivència també al poble enorme, i destacaria un fitxatge estrella que just ho vam comentar aquí baix quan vam fer ja l'acte, que és el Roc. que la veritat és que s'ha engrescat molt en la candidatura. És un tio que té moltes possibilitats, té moltes idees, moltes ganes. Jo en destacaria que, bueno, és un fitxatge molt interessant. També que aglutinem una mica de tot, és a dir, sí que és continuista, però és veritat que la llista aglutina una sèrie de sensibilitats molt diferents. Podíem pensar que les noves les estan tancant, per exemple, i és un home, òbviament, de partit, ara ja ho hem vist, no? Jo també seria un home de partit, però el rock no ho és, hi ha molts independents també, i això ens aporta, jo crec, una pluralitat. Hi ha gent, fins i tot, que és independentista a la nostra llista.
Abans d'entrar a les propostes, acabem de mirar com han estat aquests últims 4 anys. Tu no hi eres, però el teu partit sí. Amb només 3 adjectius, com definiries la legislatura que tanquem?
En 3 adjectius, eh? Jo crec que... ostres, adjectius és més complicat que no frases, eh? Està pensant així. Però potser ho diria en castellano, com a medias, en algunes coses... positiva relativament, positiva i relativament, o sigui, aquest és relatiu, o sigui, hi ha 3 adjectius.
Ara ho desenvoluparem una mica.
Sí, perquè sí, perquè si no quedarà molt estrany això que he dit.
Com ha estat aquests 4 anys al vostre partit a l'oposició? Com els heu viscut? Com els heu pogut afrontar en l'Ajuntament?
Realment, quan tu estàs a l'oposició i no tens... bueno, no tens una influència al govern, perquè el govern té una majoria absoluta i fa al final el que vol, realment és una mica frustrant, s'ha de dir, perquè moltes vegades es fan propostes i s'han fet propostes que no són recollides perquè no té necessitat. I hi ha una cosa que jo crec, i que això hauríem d'estar una mica tots en consens, i és que les bones propostes van més enllà de les sigles o partits o persones, eh? Això s'hauria de compartir entre tots. També, és òbviament, fa 4 anys l'Arnau, en aquest cas, estava, molts dels projectes que s'han executat ara venen d'enrere. Llavors, nosaltres hem sigut coherents. Hem sigut coherents, hem votat els pressupostos aquests últims 4 anys perquè consideren que eren uns bons pressupostos, i hem continuat votant a favor d'aquells projectes que ja van començar en el seu moment. Tenia poc sentit que nosaltres la passés a l'oposició, per exemple, i poso un exemple clar, votés en contra del pàrquing, quan va ser una cosa que, estant al govern, l'Arnau i el Pere i tot l'equip va tirar endavant.
Quines són les 3 coses que creus que s'han fet més bé a aquests 4 anys?
Jo crec que seguim mantenint un teixit associatiu molt actiu. Jo crec que això és important. Diria una cosa que serà bona i dolenta a la vegada. Obres que eren molt necessàries... el pàrquing, per exemple, l'escletxa o la baixada de Joan Maragall, però a vegades dolentes, perquè els acabats són sempre, bueno, poc vistosos, per no dir-ho d'altra forma, no? Jo crec que aquestes són coses que s'han fet en positiu i negatiu en aquests 4 anys, eh? Una cosa positiva també és que tenim el CAP, i això és interessant.
I les que s'han fet malament?
Malament? Bueno, jo crec que hi ha 3 coses importants, eh? Una cosa és la via pública, la tenim els últims 4 anys, però ja només 4 anys, sinó portem 12 anys i això ve de lluny. No s'ha endreçat la via pública, i quan s'endreça no s'ha endreçat de forma correcta. Aquesta, la part negativa que he dit de les obres, que els acabats sempre són bastant... bueno, que deixen que desear, per así decirlo. I després jo crec que una part de poca visió global de poble, de més d'anar fent trossos que no una visió global de conjunt de poble.
Ho apuntaves una mica abans, el vostre partit va governar durant 8 anys amb l'actual alcalde, quan Pere Pla de Vall va trencar amb el PSC, va formar Junts, i aquests últims 4 anys ha estat amb Junts. El fet que anteriorment haguéssiu estat Junts, deies, hi ha continuïtat d'algunes propostes que, evidentment, heu donat suport. El fet que ara hi hagi aquest relleu al capdavant del vostre partit, es passi de l'Arnau a tu, Creus que et desvincula amb aquest passat comú?
Jo crec que em desvincula des d'una part. Una part sí que em desvincula, una altra no, perquè és la coherència política. I és a dir, que l'Arnau hagi donat suport a determinades iniciatives a l'Ajuntament, com a partit i com a agrupació, jo les seguiré mantenint, sí, perquè les considero també que són positives. Però sí que em desvincula potser una part, òbviament, clarament emocional, de que ells havien estat amb 8 anys abans, i després d'una part també de, bueno, de que jo no tinc com un bagatge en aquest ajuntament, per tant puc sentir-me potser fins i tot més lliure, no?, de fer determinades coses o de dir determinades coses o proposar.
Ara sí que
entrem
ja directament al bloc de les propostes. Hem estat repassant el vostre programa, les hem conegut també en el vostre acte que vau fer aquí al Jardí de Can Buixó i també en els debats que heu estat venint aquí. Comencem, Francesc, amb el tema de la campanya, amb el que està sent un dels temes de la campanya.
Al llarg d'aquesta campanya, en els diferents actes, que, com deia la Gemma, hem sentit a parlar molt del model urbà de Sant Feliu, especialment doncs, la zona del centre del poble. Per quin model de poble aposta el Partit Socialista?
Pues mira, és un model de poble on el vianant sigui el protagonista, ¿vale? Però això, i ara ho vincularem aquí a Sant Feliu, bueno, ho marcarem a Sant Feliu. Sant Feliu és un poble complicat. És un poble complicat perquè realment la seva urbanització al llarg del temps s'ha fet d'una forma una mica no caòtica, però bueno, com un poble doncs, de part antiga, part nova, que tampoc s'ha acabat d'incorporar. Hi ha una cosa que jo crec que tenen tots els pobles de Catalunya o d'Espanya, no sé si tots, però quasi tots, que és el POU. És un pla d'ordenació urbanística, en el qual es fa una planificació. Això no existeix aquí. Tenim unes normes subsidiades que són de quan jo vaig néixer, del 87, i després diferents plans d'actuacions parcials que jo, segons el consistori diu que primer vol desenvolupar aquests plans parcials i després ja faria un POM. Això no va ser que jo, bueno, jo recordo, o m'han dit que deia el Pere al principi quan va entrar, que va ser que desenvoluparia un POM. Això és molt important perquè això dona la visió de poble. O sigui, tenim la part de desenvolupament urbanístic, però l'urbanisme no és només urbanisme, és també la intencionalitat de com vols que la gent visqui a un poble, com es mogui, com interactuï entre ella. Llavors, la generació d'un POU, això és bàsic, és endreçar en anys, perquè el tema urbanístic són anys, Això no, jo, si digués que fes un POU i en 4 anys arreglés el poble, això seria mentir. O sigui, l'urbanització es mira a 10, 20, 30 anys. Però associat a això també va una part de visió de futur de poble, saps què vull dir? Més enllà de la part urbanística, i és de com es mou la gent, de com es interactua, de com participa. Jo crec que això és molt interessant perquè és una mica de visió, no? La visió del Sant Feliu d'aquí al 2030, per exemple. I això és una cosa que jo crec que falta, que falta posar en valor. I aquesta visió no només ha de venir des de la nostra part, sinó també ha de venir consensuada, amb els altres partits, amb la gent. És a dir, fem plans participatius. Jo recordo fa molts anys a Mollet es feia un, que era el Mollet 2020, en aquest cas, no? Fa molts anys, però em sembla que eren 15 anys de diferència. Això és important, perquè les visions de poble a llarg plaç marquen uns objectius que seran amb el temps, però que dona un... posa com la proa, saps? Cap a una cosa que tingui sentit com a poble.
Quina ha de ser la solució per la mobilitat i a peu amb cotxe a curt termini? Perquè el que apuntàvem és allà.
Sí, a curt termini jo crec que s'ha... Mira, hi ha una cosa importantíssima a aquest poble i és que s'ha d'endreçar. S'ha d'endreçar els carrers de direcció, s'han de buscar, i això es fa amb experts, hi ha gent que es dedica a això i no ha d'anar una única persona, i no dic un tècnic, a dir, doncs posa'm aquest carrer que sigui prohibit i aquest que baixi, aquest que pugi i aquest tal. Hi ha experts que se dediquen a això. Jo sé que és complicat, però es pot fer, es pot intentar reordenar el trànsit, i això és gratis, primer. Segon, hi ha una cosa que en aquest poble, i jo sé que molesta, però les multes són necessàries. A ningú ens agrada que ens posin multes, a mi no m'agrada, O sigui, m'he passat de velocitat, que no és el cas, sempre m'ho he posat d'aparcament, eh? Però no ens agrada. Però això crea un costum. I ara estem en un moment que estem caòtics. Clar, quan tu a la gent li permets determinades actuacions, al final el que passa és que s'hi agafen. I per més que intentis arreglar-ho posant més pilones, pintant més ratlles o posant conos, no ho arregles. Llavors, és importantíssim fer complir les normes, perquè hi ha molta gent que té problemes de mobilitat. Nosaltres vam estar reunits amb la gent gran i hi havia gent que deia, ostres, una cadira de rodes elèctrica, una cadira de rodes, que és que no podien passar per les voreres, que és un altre tema, ja més de via pública, perquè hi havia cotxes pel mig. Llavors, endreçar i a vegades endreçar entre cometes dir madura és important, perquè clar, si no hi ha un sistema punitiu en aquest sentit, la gent fa el que vol.
Seguim amb l'aparcament, són també un altre dels punts més tractats en les propostes de la campanya. Quines solucions proposeu per millorar-lo? I també una pregunta, l'aparcament de l'escletxa ha solucionat el dèficit de llocs per aparcar que hi havia en el casc urbà, en el centre urbà?
Home, jo crec que ha solucionat una part important, és a dir, seria innegable dir-ho. Pensem que abans no hi havia res, ja tenim tres plantes on poden aparcar cotxes, però la part de dalt està més reservada al casal de la gent gran, però és obvi que ha solucionat una part. Jo he escoltat una altra entrevista i deia que, bueno, que això dels números i els cotxes, pues, podia ser que no fos correcte i tal, que s'havia de mirar. Hi ha molts cotxes, és una realitat. Però no és aquí, a Sant Feliu, és a Sabadell, és a Mollet, és a Castellterçol, és a tots els pobles d'Espanya, de Catalunya o de l'Europa Occidental, tenim molts cotxes. Quan antigament les famílies tenien un cotxe, com a molt, doncs mira, no hi havia tants problemes, però ara les famílies tenen dos i tres cotxes. Clar, això és un problema quan tu tens un poble que s'ha desenvolupat amb casa, bàsicament, que no tenen garatge. Ara sí que, si tu tens una normativa en la qual generes un edifici nou, has de tenir al mínim dos places de garatge, però aquí realment nosaltres no tenim una quantitat d'edificis nous. Per tant, hi ha molts cotxes. Com s'endreça això? Bueno, doncs, primer, intentant que quan s'arregla un carrer s'ubiquin bé els cotxes, saps? Com el tema del gurugú, jo crec que és un exemple, eh? És a dir, hi ha gent que es dedica també a això i que pot planificar quina és la forma més eficient de que la gent pugui aparcar. És obvi que no es pot solucionar d'un dia per l'altre, perquè els cotxes estaran igual i els carrers són els que són, però hem d'intentar sobretot també senyalitzar molt bé on la gent pot aparcar i on no pot aparcar. Després te'n trobes coses molt rocambolesques, perquè clar, si tu aparques sobre la vorera perquè no hi ha cap senyal, però en principi no s'hauria de poder aparcar i no et posen una multa, doncs bueno, això és un problema de circulació. Un problema de circulació per al vianant també. Jo crec que a curt termini és més la reordenació dels pàrquings que tenim, i també hi ha zones que es poden aprofitar per fer pàrquings dissuasoris, entre cometes. Tenim terrenys que es poden arribar a acords amb els propietaris per ubicar cotxes, que no és només aquesta proposta, però nosaltres tenim una altra proposta també per aquest tipus de terrenys, eh? Que a vegades sembla que parlem dels cotxes i la gent és important.
Què hi posaríeu?
Pues mira, si me voleu preguntar alguna cosa d'esports, per exemple, hi ha coses que són molt, molt fàcils de fer, i jo tenim la sensació, per exemple, els nens quan surten de l'escola volen jugar a futbol, volen jugar a bàsquet, si poden baixar, per exemple, al cívic, pots jugar a bàsquet més o menys, i a futbol no, perquè tens una porteria només, no? Pues, jo puc, ara m'estic traient de la xistera, perquè no és el lloc concret, però davant de casa meva, que és a l'avinguda d'escoles, hi ha un terreny enorme que només han fet lo pla i posant dos porteries tens un camp de futbol perquè ens puguin jugar, i això el cost és mínim, o sigui, porteries, és a dir, que hi ha terrenys en els quals podem posar la part de cotxes, que jo crec que és molt important, és un problema que tenim a aquest poble rellevant, però que no només pensem en els cotxes també, que pensem en les persones, perquè al final si no només ens centrem en, bueno, d'on tengo que aparcar, no?
Deixem els cotxes i anem a les escombraries. Una de les principals accions d'aquest mandat ha estat la municipalització del servei de recollida d'escombraries. Quina valoració en feu? Esteu a favor o no de les municipalitzacions?
A veure, una municipalització de serveis, jo estic a favor en general. És a dir, quan està ben gestionada, estic a favor. Quin problema hem tingut? Que nosaltres en principi pensem que hi va ser més barat, que ens seria més eficient, etc., i no ha sigut així. Quin és un dels problemes que tenim com a poble relativament petit? I és que un servei de recollida d'escombraries, un servei car, que té personal, que té vehicles, etc. Això costa molts diners. Llavors, nosaltres estem al Consorci de Residus. Aquest Consorci de Residus et garanteix el servei, però a més et garanteix que els costos arreglar un camió, entenem que un camió pots tenir un problema com a ajuntament perquè potser no tens els diners en aquest moment. En canvi, el Consorci et protegeix d'aquestes eventualitats. Jo crec que ha sigut un error aquesta remunicipalització sense veure, sense mirar realment quines poden ser les repercussions. A més, també està la part del reciclatge, que ja és un altre tema, també aquest foment,
Estaríeu a favor també de municipalitzar serveis com l'escola Bressol o d'intentar recuperar el servei d'aigua que en el seu moment es va externalitzar, o això esteu...?
Jo crec que l'escola Bressol seria interessant la remunicipalització, però el problema de l'escola Bressol no és tant la gestió, sinó el que paguen els pares, i que la Generalitat aquests anys ha deixat abandonats els ajuntaments amb el tema de les taxes que havia de pagar. Això és el problema realment, no si el personal és o no de l'Ajuntament o si l'edifici és o no de l'Ajuntament. Això és molt important. Després del tema d'aigües, realment, i jo sóc molt sincer, jo us ho dic perquè hi ha coses que jo us podria venir aquí, i el nostre programa també ho dic, i he escoltat altra gent que promet les coses, però si, tindria poc sentit que digués que l'Ajuntament remunicipalitzés l'aigua, perquè la xarxa d'aigües de Sant Feliu és molt antiga. Realment es va haver d'externalitzar perquè era necessari que algú fiqués inversió i obtingués rèdit, òbviament, perquè és una empresa, però necessitava inversió. Cada dos per tres tenim un rebentament d'aigües, i això és perquè la xarxa és molt antiga. Hi ha uns plaços de per anar arreglant aquesta xarxa antiga. Però si ara l'Ajuntament hagués d'assumir tot el cost de l'aigua, jo crec que tindríem dificultats per cobrir-ho econòmicament. Però ho estic dient sense dades davant, però realment és així. La xarxa és molt antiga i es va fer perquè en aquell moment realment era necessari.
En l'àmbit educatiu, quines propostes canviaria o tiraríeu endavant?
Mira, jo crec que hi ha una part important. Nosaltres... La formació des de l'escola Bressol fins a l'institut aquí a Sant Feliu és importantíssima, és recolzar el que actualment tenim, els AMPAs, i també aquesta formació continuada, que pot ser que hi ha moltes propostes també en temes de formació complementària, sobretot per joves i gent aturada o gent gran que vulgui seguir formant-se. Això és molt important. Jo crec que valdria la pena estudiar algun tipus de escola informal, no vull dir que la ubiquem en un lloc, sinó una espècie d'escola on es poguessin fer tallers, es poguessin fer cursos, etc. Això, aquesta part que l'Ajuntament pogués fer formativa també, més enllà de la formació reglada. I després hi ha una part també molt important, que és la vinculació dels instituts dels col·legis de primària al poble, saps? És a dir, al final tots passen per l'escola, és a tota la població, i és molt important que s'està fent, però jo crec que s'ha de potenciar molt el fet de que aquests nens i nenes se sentin vinculats al poble, facin aquesta activitat, vagin al museu, vagin a Sant Miquel del Fai ara quan l'obri la Diputació per fi, és a dir, que es vinculin molt al poble i que el visquin, i això s'ha de potenciar des de l'Ajuntament, aquesta vinculació entre l'escola, que seria un ens no gestionat per l'Ajuntament, amb el poble, és molt important. S'han de potenciar aquest tipus d'iniciatives.
Què hi col·locaríeu vosaltres a l'antiga farmàcia?
Ai, a l'antiga farmàcia.
El dia de la nota,
Qualsevol dia diria que posaré casa, saps? Posaré casa i un jardí dalt. Mira, l'antiga farmàcia, nosaltres tenim dos propostes són dos propostes que vam plantejar. Una és una sala polivalent, a la part de baix. Aquí a Sant Feliu falten sales, sobretot sales polivalents per fer exposicions, per fer xerrades, etc. No tindria un gran tamany, però seria al centre del poble i és viable fer-la. I després la part de dalt, que està és un edifici que està totalment infrautilitzat ara, valdria la pena fer coses per joves. O sigui, en aquest tema més de formació, espais de creació, nosaltres tenim molts artistes locals i creadors locals que s'han de potenciar, i això podria ser un lloc interessant per poder fer aquest viver de joves i de gent creadora i emprenedora. Però sobretot la sala polivalent era interessant. La part de joves no substitueix el casal, eh? No és una cosa, no és de diferència de l'altra, sinó és un complement a la part de joventut. I he escoltat propostes també que es deia, òbviament, el primer que et ve al cap quan penses en la farmàcia, o jo crec que el primer que li va venir al cap tant a l'equip de govern anterior, quan ho van donar, com a la majoria de gent, i la gent gran que ens ho ha dit, és fer un centre de dia. També t'estaria mentint si et digués que això es pogués fer, saps? Ojalà es pogués fer. Nosaltres reivindiquem no construir el centre de dia, sinó que ens donin un servei de centre de dia des de, doncs, amb reclamada la Generalitat. Aquest edifici pel centre de dia seria fantàstic. Està en pla, és el centre, però realment, si qualsevol persona, i no fa falta si és arquitecte per saber-ho, et diria que és impossible, perquè això fa 5 metres de fondo, eh? Llavors, només ja no hi cap un ascensor, que seria necessari per un centre de dia.
Rubén, quin paper ha de tenir la participació ciutadana al llarg d'un mandat de 4 anys? S'han de fer consultes per tot, o quines?
Jo crec que s'ha de fer consultes per temes. És a dir, basar... no s'ha de cobrir la falta d'idees amb la participació ciutadana. Això està clar. Però la participació ciutadana és clau. Crec que aquí antigament hi havia una comissió de participació general, hi havia participacions sectorials. La gent vol participar, però no vol participar en tot, ni tampoc té temps per participar en tot. És moltes vegades, i jo que vinc del món associatiu, la gent es participa i es vincula en temes molt concrets, en temes que l'il·lusionen o li afecten. Llavors, quan veu que aquesta participació té un rèdit, s'anima més, vale? Jo crec que s'hauria de redefinir. Ara la participació ciutadana és inexistent, òbviament, i porta 4 anys almenys que jo, que és totalment inexistent. Aquestes comissions abans havien funcionat molt bé sectorialment, la general era una mica més va de divagar. Jo crec que val la pena que retomem aquesta part de participació ciutadana, de zones, d'activitats, però ja més enllà de les entitats, intentant introduir la part dels veïns, etc. És important, no ho és tot, perquè també si tu et presentes en un programa has de tenir les idees i no ho pots deixar tot entrarem i ja veurem si ja comencem a fer consultes a veure com que volem fer, no?
Són les 10:32, portem una mica més de mitja horeta de conversa. Estem parlant amb Rubén López, és el candidat del PSC a les eleccions municipals del proper diumenge, i estem coneixent el seu programa electoral. Ens toca ara parlar de comerç, indústria, turisme. Com reactivaríeu el comerç i la indústria local, si creieu que s'ha de reactivar?
Home, és evident que no és que s'ha de reactivar, sinó que s'ha de potenciar sempre. I així, quan vam parlar de propostes, sembla que nosaltres sectorialitzem molt, no? Però al final tot va una mica vinculat, no? I per exemple, aquesta part de via pública va molt vinculada amb el comerç. O sigui, uns carrers on la gent pugui passejar i pugui caminar està enganxat amb un comerç amb molta més prosperitat. Pots aparcar fora i caminar per anar a comprar. És imprescindible una cosa, que és reclamar les infraestructures que ens falten. I això és, ja sé que sembla una mica el dia de marmota, no? La variant, etc. Les infraestructures són molt importants, perquè no són directament competència d'Ajuntament, però s'ha d'intentar i pressionar les administracions perquè te les facin, perquè al final aquestes infraestructures el que faran és que potencien les petites empreses que ja estan aquí i a més atrauen d'altres, petites o no tan petites, tenim el polígon. Però és importantíssim que tinguem aquesta connexió, aquestes infraestructures que ens potencien el comerç i la indústria. I sobretot jo crec que hi ha una cosa molt important, que és seguir recolzant l'Associació de Comerciants. És a dir, aquesta gent ha passat una crisi espantosa, segueix participant, jo quan els veig, quan parlo amb ells i tal, segueixen tenint idees. És importantíssim recolzar-los, perquè al final són una mica, el comerç és l'esperit també d'un poble, ja fa vida.
Dins el camp del turisme, quin enclau ha de tenir Sant Miquel del Fai en el dia a dia codinenc?
Home, és importantíssim. és importantíssim. És més, jo crec que el fet que hagin comprat la Diputació, i fa molt poc, jo això em vaig veure una notícia, va comprar el cartulari per Sotheby's. No recordo quan costava bastant diners, però sí. Un cartulari és un document molt important d'un monestir.
60.000 euros.
Sí, 60.000 euros. A mi, jo que soc un friqui de les antiguitats i tal, això és molt important, és un document important. Jo crec que Sant Miquel del Fai ha de ser un símbol. Perquè és més, jo crec que s'ha perdut una part. Des que va tenir més problemes econòmics, es va tancar una mica, llavors la Diputació va comprar i es va ser tancat. Que és que tu coneixies Sant Feliu perquè estava Sant Miquel del Fai i el cim d'Àligues. Ja tenim un entorn que és meravellós, i tenim diferents enclaus que poden ser potenciadors, que això en màrqueting es diu, màrqueting i comerç, diuen locomotores. Això és com un centre comercial clàssic. Per exemple, tu posaves uns cines, i un cines és una locomotora, no? El que fa és que la gent va al cine i llavors genera un moviment de gent al voltant cap a les botigues. Però és el mateix. Sant Miquel del Fai seria una locomotora, en aquest cas, si es potencia bé. Però ja només vinculat a Sant Miquel del Fai, no volem només que vagin allà, volem que es vinguin al poble, i això s'ha de vincular amb més coses, s'ha de vincular amb el museu, s'ha de vincular amb les cases modernistes que tenim, s'ha de vincular amb l'entorn. I dic això perquè hi ha la sensació de que Sant Feliu viu com la Barcelona una mica prèvia al 92, que vivia d'esquena al mar. Doncs Sant Feliu en alguns aspectes viu d'esquena al seu entorn, i s'ha de potenciar aquest GR, les fonts. Jo vaig, recordo que em va fer molta pena, amb els amics que he conegut aquí a Sant Feliu, vaig anar al Prat de Baix i anar buscant una font que existia allà. Encara existeix.
La del Cossonell.
Sí, efectivament, encara existeix, però ja no es veu. Hi ha tanta verdissa que és impossible veure res, i crec que la vaig intuir i tal. Doncs això sí existeix. Hi ha ermites al voltant, hi ha aquesta font, hi ha d'altres. Jo vaig, quan vaig corrent cap a Sant Miquel del Fai, hi ha una, just girant, pujant, que no recordo el nom ara. Això és molt important, perquè si tu generes un entorn atractiu, a part de venir els ciclistes i els motoristes, vindran famílies. I vindran aquí a dinar, vindran aquí a fer una excursió, saps? Això és el nostre entorn, és el nostre principal actiu, realment, d'aquest poble.
En l'àmbit esportiu, comentaves una mica el tema aquest de les pistes d'obrir espais nous per esport que no sigui estrictament competitiu. Quina proposta més teniu?
Jo crec que és importantíssim, l'esport de base és importantíssim, sobretot a nivell de crear xarxa entre la gent del poble i d'altres pobles. Hem de seguir recolzant tant el hockey com el futbol com el bàsquet, i aquí jo crec que Sant Feliu és molt potent en això. Hi ha molta gent molt implicada i hi ha moltes ganes de tirar coses endavant. Més enllà d'allò, de la part més estrictament ortodoxa, crec que hem de mirar tots aquells esports que, bueno, potser més minoritaris, que es vulguin practicar, que tinguin intenció la gent de generar petites associacions o fins i tot de fer tornejos. Això s'ha de potenciar també. Tenim events molt interessants que, vinculats amb l'entorn, també ens donen renom, que és la Sant Miquel Experience, per exemple, saps? O quan pugem a Sant Sadurní. Hi ha events esportius molt interessants que posen el poble també en promoció. Crec que hi ha dues coses: seguir recolzant les associacions estrictament, potenciar nous esports, com va ser, per exemple, el vòlei muntanya o d'altres, i generar events esportius i potencials que tenim per atraure gent al poble.
Canviem una mica d'àmbit. Quina creieu que és la situació econòmica de l'actual Ajuntament?
Jo crec que l'Ajuntament actualment està millor que fa uns anys. És veritat que han sigut uns anys molt durs de crisi, on s'ha fet una reestructuració de deute, s'han retallat bastant partides. També hi ha una normativa que va entrar, i això va ser a nivell govern central amb el PP, que era tot aquell remanent que tu tingués, no podessis reinvertir-lo en l'Ajuntament, i això realment t'estan menguant les arques públiques. Això ha canviat, afortunadament, sí, perquè es va aprovar fa poc amb el govern Sánchez, es va aprovar que ara ja sí que els remanents de tresoreria dels ajuntaments poguessin tornar a revertir. Això és molt important perquè ens dona un marge que fins ara no teníem. un marge d'actuació que l'Ajuntament pot aprofitar, i si s'aprofita bé, totes aquestes propostes que anem fent, i algunes que són més a cara de futur, però altres que es poden aplicar molt ràpidament, es podrien dur a terme en 2 anys, en 3 anys, en una legislatura ràpidament.
Canviem una mica de bloc abans d'anar a fer la política ficció i a tancar ja aquesta entrevista, que ens queden 20 minuts. Obrim un bloc dedicat més al que passa a nivell nacional, perquè té una relació inevitable amb el que passa també a nivell local. Deduïm que independentista tu no ho ets, perquè la teva presentació en societat van ser uns cartells on et presentaves com el candidat no indepe. Quin paper han de jugar els ajuntaments després dels fets de l'octubre de l'any passat, també especialment a nivell simbòlic? Posaries, no posaries el llaç groc al balcó de l'Ajuntament?
Mira, jo crec que l'Ajuntament el que han d'estar és al servei de les persones i no de, bueno, d'invents o idees polítiques, que en aquest cas jo considero que no són, que són ciència-ficció. Jo no posaria el llaç a l'Ajuntament. Jo crec que les administracions públiques han d'estar lliures de símbols polítics partidistes, en aquest cas. Per mi, els ajuntaments, actualment, jo crec que per això l'única candidatura no independentista que va ser la meva presentació, perquè realment és així. Al final, jo crec que també hi ha molta gent a Sant Feliu que no és independentista i que potser no sortir a la plaça i mirar l'Ajuntament i veure llibertat de presos polítics o veure un llaç, pues no li agrada, perquè considera que l'Ajuntament també és seu, perquè Sant Feliu al final són els independentistes i també és la gent que no ho és. Jo crec que l'Ajuntament el que està és vetllar per les persones i si plantegem realment una política, bueno, una idea de candidatura basada únicament en el fet inicial de Ajuntament per la República Catalana, jo crec que està una mica buit de contingut.
El seu predecessor, Arnau Ramírez, va votar a favor de la moció que condemnava la violència de l'1 d'octubre i que demanava la llibertat per Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Vostè faria el mateix?
Sí, faria el mateix. Jo crec que ja ve... És a dir, que no sigui independentista no vol dir que jo no condemni l'1 d'octubre. Jo crec que va ser una equivocació per ambas, per dos parts. Una pel fet de, bueno, de pressionar l'Estat fins a un punt que a l'Estat, en aquest cas el govern del Partit Popular, se li va anar de les mans, i és obvi que se li va anar de les mans. Això no s'havia d'haver produït mai, però és que no havíem d'haver arribat a aquesta situació, perquè al final, no sé, tots sabíem que era Rajoy, que era com una espècie d'avestruz que metia la cabeza debajo de la tierra i ja, no? I a veure si passava. No havíem d'arribar mai a aquesta situació i això va ser lamentable. És més, jo ho recordo perfectament i recordo que, ostres, en algun moment fins i tot vaig pensar, mira, jo no considero que aquest referèndum sigui legítim, però si hem d'anar a donar recolzament a una expressió cívica, pues se n'anava. Al final no vaig tenir l'oportunitat, no vaig anar. Però jo crec que la part d'aquesta és important saber que això va ser horrible, que jo no ho recolzo en ningun moment, i després que la prisió provisional que s'està produint actualment és excessiva, almenys pel meu pare és excessiva. Hi ha, i això, si mirem el dret penal, hi ha 3 supòsits importants per la qual tu pots estar a una prisió preventiva. Una és que reiteració delictiva, una altra és fuga i una altra és destrucció de proves. Ara mateix, cap de les 3, al meu parer, jo no sóc jurista, però al meu parer es compleixen. La part de fuga, és obvi que hi ha una part del govern que va contribuir al fet que aquesta gent ara estigui a presó preventiva per la por que podia ser que marxés. Però ara mateix jo crec que això és excessiu, que no havien d'estar. És més, avui els hem vist al Congrés i ha sigut una situació realment molt colpidora, no? Perquè és gent que està a presó, que està allà, la veritat és molt natural, tot, però per mi no haurien d'estar. El judici s'hauria d'estar prohibint, però no haurien d'estar a presó preventiva.
Canviem de bloc.
Anem ja al futur. 26 de maig, quina dedicació ha de tenir un alcalde pel poble?
Jo crec que un alcalde ha de tenir una dedicació important, però no ha de... És que clar, aquí ara tenim... Jo no vull dir noms perquè sempre fa lleig, no? Però tindríem com 2 posicions importants. Una és una dedicació 24 hores al dia, que jo crec que un alcalde s'hi pot dedicar 24 hores al dia. també ha de tenir una vida o intenti tenir una vida també en ell, i altra que és que no es dediqui a res. És a dir, l'obsessió també pel poble és important, però no t'ha d'arribar a fins al punt de que tu decideixis tot.
Deixaries la teva feina en cas que fossis escollit alcalde?
Pues és molt probable que sí, efectivament.
Creu que ha de governar la llista més votada?
Jo crec que això és una democràcia representativa i en principi els pactes són importantíssims. Si aquí posem la política ficció, imaginem-nos que es presenta una llista del PP i és la més votada, si nosaltres poguéssim sumar per no, que no estigués el PP o Vox, m'invento, això és totalment ficció, que no, dubto molt que això passés aquí, no? Però és totalment ficció. Jo crec que pactaríem perquè això no passés. És a dir, això és una democràcia representativa i els pactes són importants per les idees.
Amb qui buscaries suport en cas que no tinguessis majoria absoluta?
Pues mira, la veritat és que ara t'ho diria així una mica més sentimental, ara parlant, al final com ens coneixem tots i portem ara uns dies de campanya i tal, jo no buscaria suport en un partit primer que el que té com a bandera és posar l'Ajuntament al servei d'una república que per mi no existeix, no? Però ara parlant amb gent i tal d'altres candidatures, en aquest cas per exemple amb gent de la candidatura de Junts, jo m'he veig molt identificat amb moltes idees que tenim, és a dir, compartim moltes coses. Jo crec que potser buscaria més enllà que altres llocs, però bueno, és una mica ficció també, és a dir, s'hauria de veure, però vaja, jo crec que tiraria més per la part de Junts, si diguéssim així, que no per una proposta que la seva principal idea és l'independentisme i que l'Ajuntament estigui per l'independentisme.
La següent pregunta crec que ja ha respost, però bueno, a qui donaries el seu suport en el cas de que el necessités?
Mira, nosaltres no ens veiem fent alcalde al Joan Fontserè. No ho veiem que tenen un projecte, bueno, que sembla interessant, però al final Joan és membre del PDeCAT, dels Demòcrates, no sé com es diguin els últims 5 minuts. I és la convergència de tota la vida. Nosaltres, bueno, ens faria estrany realment fer alcalde aquesta proposta política.
I algú de la seva llista que no fos ell?
Bueno, podria ser una opció, però realment tindria sentit per ells? És a dir, això és molt curiós, perquè que al final si ells estan defensant que aquesta llista ha sigut votada per tanta gent, que tal, que tindria poc sentit que nosaltres poguéssim bueno, o que ells cedeixin en determinades coses. Jo si realment hagués de fer alcalde algú, crec que en aquest cas faria alcalde el Pere, però amb moltes condicions. És a dir, després de 12 anys de majoria absoluta és important que aquí se'ns consensuïn coses, projectes importants d'aquest poble s'han de consensuar, hi ha prou de majoria absolutes dictatorials, entre cometes, i per tenir èxit hem de consensuar i tenir una visió àmplia. Jo crec que aniria més per allà la nostra candidatura que no tant per fer un canvi radical.
Creus que han d'estar limitats els mandats o et compromets en cas de ser de governar a limitar-los a X anys?
Pues la veritat és que mira, la llei no ho preveu, en molts països sí. Jo crec que estaria bé que més de 12 anys, jo crec que són molts anys. Jo no sé si faria una limitació per llei, però com a persona crec que és important fer renovacions i que també tu quan estàs 12 anys a un lloc, en política en aquest cas, i majoria absoluta, és molt fàcil que, bueno, que t'acabis convertint una mica en un cacique en molts aspectes. Jo limitaria, bueno, és una mica de sentit comú també, i potser sí, però sobretot el tema de majoria absoluta és el que realment crec més clau en aquest sentit.
Molt bé, Rubén, demanarem a la Marina que ens deixi uns segons de sintonia i encarem aquests últims minuts finals amb el test i que et vagis preparant també el minut d'or per demanar el vot als nostres oients i telespectadors, perquè tenim la webcam aquí. Doncs al principi us explicàvem una mica qui era el Rubén López, que s'estrena al capdavant de la llista del PSC a Sant Feliu de Codines. Ara tenim un test petit amb unes preguntes curtetes per conèixer-te una mica més amb els aspectes més personals, no tots. Risco.
La primera és del Marchena, està vinculada amb el Marchena. És vostè socio de la ANC o de Òmnium Cultural?
No, no lo soy.
En aquest cas?
En aquest cas seria difícil, però no ho soc.
De quines entitats de Sant Feliu ets soci?
Soc soci del museu d'aquí de Sant Feliu, del Museu Can Xifreda.
I col·laborador, no?
I col·laborador. Col·laborador era... els vaig convèncer per començar les xarxes socials, també per intentar... Bueno, donar a conèixer també aquest patrimoni que tenim, i jo crec que estan molt contents i tenen, és, penseu que tenies una associació que jo era molt desconeguda, i quan vaig entrar vaig veure que hi havia una feina enorme d'investigació, que vaig pensar, ostres, això ho he de divulgar també, més enllà de les peces que té el museu, i la intenció és anar donant més vidilla i més informació de tot el que aquesta gent ha estat treballant aquí, ja durant molts anys.
Seguim, última publicació a Instagram.
Pues, ay, pues no me'n recordo, però crec que és algo d'avui del congrés, eh? O sea, no.
Revisa,
farem allò de buscar-ho.
Sí, sí.
A veure qui ho troba.
No ho tenia clar. A veure. Sí, no, mira, és ahir. És ahir. L'última publicació és ahir, que l'Arnau vam anar cap a Madrid abans, just ahir. Vam anar a buscar la samarreta aquesta que s'ha fet tan famosa, sí. El Paisper, sí. A Xueca, una botiga meravellosa. I després vam anar a l'Ajuntament, que tenen una terrassa, bueno, a dalt de l'Ajuntament del Palacio Cibeles, hi ha una terrassa així per una mica de chill out i tal, i van dir, vinga, ja que estem aquí anem a celebrar, i vam anar a fer una copa, i és la foto que tinc, l'última publicació.
Sou tots dos, i diu, a poques hores que Arnau Ramírez també posesión del escaño en el Congreso de los Diputados.
Sí, bueno, sí, sí. És que, jo sé que pues, és molt, molt d'això, però és que com és molt, molt orgullosa, em sento molt orgullós.
Què et despertes?
Amb què em desperto? Te refereixes a música o...?
Música, el primer candidat que va passar per aquí ens va respondre que amb el llum natural, però...
No, jo em desperto amb un horrible to del meu mòbil, que vaig parant cada 5 minuts i cada 5 minuts torna a sonar. Això em desperto.
Amb quin dels altres candidats aniries a fer una birra, una copa?
Jo crec que amb el Pau. El Pau, i, sí, és un tio molt maco i m'agrada i sempre xerrem i tal. Sí, i amb el Víctor de primàries també, no sé. Però el candidat al Pau.
Sí, a maig us ho farem saber. Amb quin dels altres candidats aniries a passar un cap de setmana?
Ui, un cap de setmana. No ho sé. Penseu que no sé si amb el del circ segur que no, perquè si no dormiria tranquil. Però no, potser amb el Fonseré, que té, sí, jo crec que sí, amb el Fonseré li agrada la muntanya també, això, i va a llocs interessants.
A qui dels altres candidats li confiaries un secret?
A ningú. A ningú, això segur que no. Els secrets com a molt li confies a un amic i a la teva parella.
Si t'has d'inspirar, a quin lloc de Sant Feliu vas?
Pues mira, hi ha un lloc molt, molt maco, que és que en diuen, és que no sé com es diuen, perquè els joves tenen un nom concret, és just sobre casa on estan fent els meus cartells, on estan, bueno, la foto que surt dels meus cartells, allà és un lloc meravellós.
El Trono del Rei.
El Trono, efectivament.
T'hi trobaràs el Joan Fonseré reflexionant, sí. Allà també.
Ah, doncs pues està molt bé, està molt bé.
Va dir el mateix lloc.
Sí, cosa. Perquè es veu una part de Sant Feliu diferent, recordo que quan va haver l'eclipsi lunar pues, també vam pujar allà a veure-ho, està just davant de casa, sobre de casa, i també venen amb els gossos, allà és un bon lloc.
Lloc de Sant Feliu on t'agrada aparcar moltíssim?
Davant de... Mira, jo visc al costat de Carreres, doncs davant hi ha un tros que és... Bueno, hi ha un tros com d'un edifici, i allà si trobo aparcament, que és davant de casa, m'encanta, perquè puc sortir per la dreta, per l'esquerra, i aparcat davant. O sigui, és com el millor moment del dia, dius, ja trobo de la feina i ja aparco.
I el lloc on no suportes aparcar?
On no suporto aparcar... la veritat és que aquest poble, com és molt difícil, sobretot si vaig al museu, quan hem fet coses al museu i tal, aparcar per la zona de dalt del museu és molt difícil,
saps? Zona Gurgú.
Sí, sí, sí.
A qui faries les tres primeres trucades si sortissis escollit alcalde?
Des de l'Ajuntament, eh? No les personals, sinó les polítiques.
El primer, jo crec que li trucaria a l'Iceta, el trucaria, perquè l'Arnau, bueno, té molta relació, jo també tinc relació amb ell, i s'ha interessat en algun moment, sobretot perquè, bueno, pobles més petits, el PSC sempre és més complicat que tingui representació, són llocs durs, bueno, diferents per fer campanya, i jo crec que el trucaria a ell primer. Després el Joni, que és el nostre primer secretari de la federació, que va venir al nostre acte també, em va fer moltíssima il·lusió que vingués, i ahir també li feia il·lusió venir. I jo crec que l'altra trucada, clar, és que no sabria, a la meva jefa.
per dir-li que t'agafes 4 anys,
sí,
d'excedència.
No és personal, però seria la meva jefa, clar.
Molt bé, doncs ara sí, Marina, fem uns segons de sintonia i deixarem que el Rubén es expliqui als oients perquè l'haurien de votar el 26 de maig. Doncs Rubén, endavant.
Doncs, bueno, Sant Feliuenques, jo crec que si voleu, no voleu canvis dràstics, voleu que les grans obres tinguin grans acabats, que Sant Feliu sigui un poble una mica per tots, per la gent gran, la gent no tan gran i la gent jove, per la gent que necessita un ajuntament al seu costat, per la gent independentista i per la gent també que no ho som. Jo crec que és important tenir un poble que per tots i totes, que Sant Feliu som tots i Sant Feliu som totes.
Molt bé, Rubén, doncs queda recollit aquí el teu missatge final. Gràcies per venir a la ràdio, gràcies per explicar-nos i acostar-nos al teu programa electoral. El teu i la resta de programes electorals es confrontaran tots junts en el debat final al Centre Cívic a les 8 del vespre d'aquest divendres. Esperem que l'audiència també vingui, perquè és en públic, tenim la sala de teatre ja gairebé a punt, no et dic a punt perquè t'estaria enganyant, i us explicarem abans de tancar el programa que aquesta i la resta d'entrevistes les podeu trobar en el blog de campanya, www.eleccionsonacudinenca.cat. Si entreu al YouTube i busqueu Ona Codinenca, també teniu en el nostre canal tot el que hem anat fent. Ens podeu seguir a Instagram, a Facebook, a YouTube, a tot arreu on vulgueu, i si teniu preguntes per la resta de candidats, doncs també no dubteu enviar-nos un missatge a eleccions@onacodinenca.cat. Nosaltres tornem demà amb Pau Ibars i demà passat amb Pere Pladevall. Gràcies, Francesc.
Un plaer.
Gràcies, Marina.
De res.
Gràcies, Gerard, des de l'altra banda del mur, i Rubén, que tinguis sort amb el que et queda de campanya. Merci.
Moltíssimes gràcies.
Bona nit a tothom.
Bona nit.